Fons, amb Carme Reverte.
Sintonia, és el moment de parlar de gastronomia i com s'acosten unes dates molt especials, hem pensat a convidar novament a la Sílvia Soto, la creadora del blog Cuinetes, perquè ens il·lustri, ens proposi doncs, cosetes diferents pels àpats de Nadal. I ben bé, al peu de la lletra, s'ho ha pres ella. Sílvia, molt bon dia.
Molt bon dia.
Que ens portes àpats fora dels tòpics típics.
Sí, diguem que fugirem una miqueta de l'escudella, no?, i de plats aquests com el pollastre amb gambes, que estan boníssims, però que potser ja formen part més del receptari tradicional de cada casa, no? I com que no només és Nadal o Sant Esteve que tenim àpats, sinó que arrenquem una marató,
sí, una marató
d'àpats nadalencs, que tant sigui Cap d'Any, com la vigília de Nadal, doncs, bueno, hem portat un menú complet, diguem, o perquè pugueu triar algun dels tres, un primer, un segon, un plat principal, aquest sí que potser és el que té una mica més de feina, però res, ja veureu que tampoc és tan complicat, i unes postres. I després, doncs, bueno, la idea era això, és a dir, sí que tinguin un toc de recepta festiva, però que al mateix temps...
Sigui innovador, no?
Sí,
diferent.
Sí, que sigui una mica diferent, no? Per sortir dels plats aquests tradicionals, que de vegades també se'ns fan pesats, perquè moltes vegades comencem i tot l'àpat és així carregós. I, bueno, i per què no començar per una amanida? Ja que ens esperen dies fortets...
I a mi em ve molt de gust.
Jo crec que s'agraeix, no? Sí. Una recepta, començar un dia un àpat amb una amanida, i més quan no t'esperes, no? Un àpat festiu, i dius, bueno, però al tanto, és una amanida, però és una amanida, senyor. I jo us he proposat, per exemple, l'amanida de salmó fumat i tomàquet amb crema d'alvocats.
Fantàstica.
Si sou usuaris d'Instagram, veureu que el protagonista últimament és l'alvocat. No sé vosaltres, però jo cada vegada que entro al meu perfil no paro de veure instagramers que no fan més que penjar alvocats. I dic, doncs què coi, ja que se'ns ha posat de moda l'alvocat, doncs aprofitem-lo per fer una recepta d'aquestes per aquests àpats de festes. I és molt senzilla, ja veureu. Què necessitem per fer aquesta amanida? Doncs un o dos alvocats, depèn de la mida. Sí? Que això són per quatre persones. Després vosaltres, si sou més, doncs heu d'incrementar o reduir les proporcions. Mitja llima, oli i sal, fulles de julivert, 100 grams de salmó fumat, dos tomàquets cor de bou o un bon tomàquet. Segur que aquests dies no és temps de tomàquet, ho sabem. Però bueno, avui en dia i més amb temps de festes, acabem trobant
molta
varietat. Triem
de les varietats que hi ha.
Ah, exacte.
Una que s'ajusti que...
Una que sigui un
tomàquet 200, potent.
Sí, potent, carnós, que ens permeti tallar-ho bé i que no ens deixin anar molta aigua. El que busquem és això, un tomàquet carnós, no?, que tingui textura. Després, una bossa de barreja d'enciams, o vosaltres mateix podeu triar alguns enciams que trobeu al mercat. Ens interessa que siguin diferents, i si no, d'aquests del súper que fan uns mesclums fantàstics, que hi ha de tot. Després, caviar de truites opcional, és a dir, jo crec que li dona un toc molt, molt maco, i a part que amb el xoc aquest del caviar, les festes també sempre queda molt bé, però bueno, qui no li agradi és absolutament opcional, i un oli d'alfàbrega, que després explicarem com el farem. Per la crema d'alvocats, comencem pel primer pas. El que hem de fer és triturar la polpa de l'alvocat amb el suc de mitja llima, un raig d'oli verge, una mica d'aigua, julivert i sal. Això ben triturat, ho podem passar per un Thermomix, o si teniu un robot tipus Thermomix, endavant, que us quedi
sí,
una
crema.
Exacte, la textura ha de ser ben, ben, ben cremosa. Un cop ho tenim triturat i trobem la textura que ens agrada, aquesta cremoseta, ho reservem en fred. Val? Podem fer dues coses.
A la nevera?
Sí, o bueno, si fa molt fred a la casa, només que ho deixeu al balcó aquests dies,
home, sí,
també va bé. Però sí, per anar bé, ho deixem a la nevera i ho tapem amb un film, a pell, perquè d'aquesta manera no se'ns oxidarà. Amb la llima ja aconseguirem que no. Entre el julivert i la llima aconseguim que l'alvocat, que és una cosa que de seguida s'oxida, doncs ens pararà l'oxidació i ho mantindrà del color que ha de ser, de color verd i no cacadoca.
Per tant, no patim.
No, no patim. En aquest sentit, ben tranquils. Després, per preparar l'amanida, netegem i talladem a quadrets el tomàquet cor de bou o el que trobem, però insistim que sigui carnós. Després piquem les fulles dels diferents enciams i el tercer pas seria tallar a tiretes el salmó fumat, o sigui, d'aquests que venem, el talladem a tiretes petitones i tot això ja ho tindrem a punt per començar a muntar. Per l'oli d'alfàbrega, res, una bajanada com una catedral. Agafem el túrmix, fulles d'alfàbrega fresca i oli d'oliva verge. I passem pel túrmix i tindrem un oli de color verd intens i el reservem.
Hi ha una olor fantàstica.
Sí, d'aquelles oloretes, per és digestiu, per això, que va bé, perquè el que estem fent ara és preparar, diguem, l'estómac per al segon plat, que aquest sí que és més potent. Però bé, comencem amb un plat lleugeret. Després, com muntem? Ho podem muntar de diferents maneres. A mi, per exemple, jo sóc una fan d'emplatar en gots. Amb gots, amb copes de martini, i aquesta amanida és ideal per poder-ho fer així. És a dir, el got de Zurito, si sabeu aquest de vidre que és més baixet, per exemple, és una ració perfecta, perquè l'alvocat de per si ja déu-n'hi-do, ja és, ja tipa, i doncs, tampoc necessitem unes proporcions molt grans. Després el que farem és, a la base del got de vidre, transparent, o la copa de martini, el que preferiu, hi posem la crema d'alvocat. Damunt d'aquesta capa, la barreja d'enciams picadets. Sobre d'aquest, el tomàquet cor de bou. Damunt encara hi posarem el salmó fumat i tot això ho regarem amb l'oli d'alfàbrega i uns cristalls de sal Maldon o una sal d'aquesta més gruixuda que us agradi, d'aquesta que esclata i es desfà a la boca. A mi m'agrada molt la sal Maldon per això, no per altra cosa, però n'hi ha de molts tipus, o sigui, la que més us agradi. I per acabar ho podem coronar amb el caviar de truita o de salmó, no? Que són, és absolutament opcional.
És per fer bonic.
Sí. Fa molt bonic i als apassionats del caviar això els hi agrada. Però jo crec que això ja hem preparat, no? Ja tenim l'estómac a punt per entomar el segon plat. Aquest sí que és un xic més contundent. Què me'n dieu? Preparem uns canelons de bolets, foie, confit d'ànec amb falsa beixamel de parmesà. És el plat principal,
Això és una...
És una delícia.
És una delicatessen.
Sí, és molt, molt bo i de debò que tampoc és tan complicat, Que de vegades ja sabeu que els títols de les receptes amb més llargs són, més impressionen. I això quan teniu vosaltres els convidats a casa i dius, no, és que he estat tantes hores a la cuina. Això la Mireia Carbó sempre ens ho deia quan anàvem a les seves classes. Que, clar, de vegades la complexitat del plat no és tanta, però si tu ho dius... Després és, està bé, està bo. Mal. Però en canvi, si pensen, ostres, quantes hores t'has tirat i quina feinada per fer tot això, doncs fantàstic, ja sabeu. Els títols amb més llargs, millor.
Més impressionen.
Ah, exacte.
Vinga.
Anem a fer els canelons. Què necessitarem? Unes 8 làmines de plaques de lasanya. Ho podeu comprar precuinat i us estalvieu molta feina. Hi ha les plaques convencionals de pasta que s'han de bullir i després deixar refredar sobre un drap, o les precuinades que l'únic que s'han de fer és hidratar amb aigua calenta, amb un safat, ho deixes una estona i després ja la tens a punt per acabar-la i enfornar-la. Ja està. Si voleu estalviar temps, i més que aquests dies tenim moltes receptes a fer, doncs és una bona opció, per exemple.
I el problema perquè no s'enganxin, Sílvia? Que després sempre clar, ens quedem amb algunes de menys.
Sí, sí, el problema aquest és realment, clar, tenim la tendència també d'utilitzar recipients molt petits, no? I allà posar-ho tot. Si les bullim nosaltres, no ens faci mandra agafar una olla gran, que les anem tirant de manera intercalada, una a una, amb compte que no se'ns vagin enganxant, però necessiten espai. I també si cal, bullim-ho per tongades, és a dir, una cosa és tirar 5 plaques de lasanya i una altra cosa és 35. Després, per olla, per gran que sigui l'olla, igualment tenim un risc de que se'ns enganxi. Però sobretot això, de vegades també ens passa, ai, com ho has de fer perquè no se m'enganxi la ceba o perquè tenim tendència a utilitzar recipients molt petitons, a posar-hi poquet oli, vinga, allà posem porro, ceba, de tot. Doncs passa una mica el mateix, o sigui, necessitem especialment per coure pasta recipients grans, grans, grans. O sigui, no ens faci mandra de treure una bona cassola per bullir aquestes plaques. D'altra banda, necessitarem 3 confits d'ànec. Ja sabeu que els podeu trobar, és un confit que ja està cuit, que de fet el podries menjar tal qual. I els venen o en llaunes amb el seu greix, estan cuits en el seu propi greix, o envasats al buit en unitats més petitones, d'una o dues unitats. En aquest cas en necessitarem 3 de confits d'ànec. 200 grams de foam i cuit, 500 grams de bolets de temporada, els que trobeu, ha estat un any fatídic de bolets, però bueno, alguna cosa es troba, rossinyols i trompetes se'n troben, si teniu la sort de trobar camagrocs, doncs també endavant, 500 grams de xampinyons, que això sempre va bé i omple, i a part aquests són bastant econòmics, 4 cebes grans i oli d'oliva verge extra. Per un altre cantó, per la falsa beixamel de parmesà, què necessitem? 80 grams de mantega, 1 litre de nata per cuinar, 250 grams de formatge parmesà en tac i el ratllem nosaltres l'ideal i si tenim molta pressa, doncs el comprem i ha ratllat i ja està. L'únic que el ratllar nosaltres el que fa és que facilitem que se'ns fongui molt bé aquest formatge. I l'altre, doncs, bueno, més paciència i anar remenant, cap problema. Pebre blanc, nou moscada ratllada i sal. I opcionalment, si veieu que us ha quedat molt líquida, es podria afegir una mica de maicena per
espessir.
Exacte, per espessir. Comencem. Som-hi, que aquest és el plat fort. Comencem preparant la farsa del caneló, sofregint la ceba, la piquem fineta i la posem en una bona cassola, tornem-hi, amb oli d'oliva verge extra. La ceba, perquè no se'ns cremi, necessita oli generós. No ha d'estar banyant-se, no ha de ser allò un jacuzzi de ceba, però sí que cobreixi una capa d'oli tot al fons de la cassola i després afegim la ceba i anem remenant foc a poc a poc que vagi fent. Mentre està coent la ceba, agafem el confit d'ànec i el col·loquem al forn o microones només perquè s'estovi una mica tota la carn, se'ns fongui aquest greix, que tampoc volem un excés de greix, i un cop ja la teniu així, el que fem és retirar els ossos, la pell, per recuperar la seva carn. I tota aquesta carn la piquem petitona a petitona amb el ganivet, anar picant amb paciència i anar fent petitó. Després, un cop ja tenim la ceba, que ja la tenim mig enrossida, transparent, que comença a estar dauradeta, afegim aquesta carn d'ànec a la picada i ho cuinem uns minuts, junts, anar remenant, tranquil·lament. Continuem netejant i tallant finament els bolets. Petitons, no cal que es trobin trossos molt grans. Si pot ser tot picadet, millor. Els afegim a la mateixa cassola on ja hi tenim la ceba i el confit i els cuinem fins que veiem que l'aigua de vegetació l'ha anat perdent, val? Que ja no ens queda cap bassa d'aigua, diguem, sinó que està tot molt ben integrat. Cuinem el farcit uns minuts més i salpebrem. Sempre és important anar tastant. Anar tastant, a veure què li falta, un punt de sal, una mica de pebre...
Per trobar el punt del gust.
Ah, exacte, perquè el confit té tendència també a ser dolcenc. De fet, sempre, si us heu fixat, es presenten melmelades, fruits vermells... Nosaltres avui fugim una miqueta d'aquí, val? És a dir, el confit realment el pots menjar amb coses dolces, com una poma al forn, com amb salat, que és el que fem avui amb barreja de bolets. Un cop tenim ja els bolets dins la cassola i ja ho tenim tot ben integrat, el que fem és retirar aquesta cassola del foc i un cop fora afegim el foam i cuit a deuets i remenem, veurem que es fondrà.
Clar,
amb l'escalfor residual no cal que estigui el foc perquè ho faríem malbé, però fora del foc integrem aquest foam i queda molt ben integrat, i queda una barreja molt, molt melosa. Per la falsa beixamel, això ja ho tenim, O sigui, ho tenim
aquí,
apartat, que refredi una miqueta. Ens anem a la falsa beixamel. Fonem la mantega amb una cassola a foc suau i afegim la nata. Escalfem uns minuts a foc baix fins que arribi l'ebullició. Sobretot és important anar remenant. Cada vegada deixem algun cassó al foc, se'n recrema de sota i no ens n'hem adonat i et pot espatllar tota la feina del dia. O sigui que sobretot és important, posem atenció, anar remenant, tenir paciència. Quan ja tenim aquest punt d'ebullició, justet allò que comença a fer la primera bombolla, baixem el foc, incorporem el parmesà ratllat, el pebre, la sal, la nou moscada, barregem tot molt bé fins a obtenir una salsa densa i si veiem que realment, al cap d'una estona, no ens reduïm massa o ens ha quedat massa líquida en funció de la nata que utilitzeu, sempre es pot afegir una mica, dissoleu una mica de maicena amb llet i l'afegiu en aquesta salsa i us ajudarà a espessir. Jo no ho he hagut de fer mai, però bueno, pot passar en funció de la nata que utilitzeu. Per això és important que en el mercat, de fet, hi ha la nata per muntar, la de cuinar, i n'hi ha una que, per exemple, és l'espessa, no? Et venen, crec que és de la marca President, per exemple, i aquesta va bé perquè té una textura més densa i sí, t'estalvies sí, després...
És una crema densa.
Ah, exacte, és més sí. crema, no? Sí. I això, doncs, bueno, a la que agafa escalfor, doncs hi agafa cos i no et cal ni reduir-ho tant, o sigui, et queda més producte, ni cal fer la barrejar la maicena. Després d'aquesta beixamel que ja hem acabat, que ja tenim a punt, n'afegim un parell de cullerades en la farsa, o tot el que hem preparat, on tenim el confit i els bolets, perquè ajudarà a morosir encara una mica més aquesta massa. Després ens anem al que ja heu fet segur moltes vegades, que és coure les plaques de pasta amb abundant aigua bullint amb sal, el que dèiem, cassoles grans, que bulli, la sal, sobretot no us en oblideu que després queda soso, i bulliu aquestes plaques. La precuita, fantàstic, safata gran, aigua calentona, plaques a dins, uns minuts, els fabricants ja us diuen aproximadament el que tarden ells, en cada marca, i després doncs, ja les tindreu a punt, les esteneu a sobre d'un drap net de cuina, en el marbre, i ja ho tindreu tot a punt per començar a farcir aquests canelons. També va molt bé una massa de lasanya, perquè et permet, si agafem massa de lasanya, el que ens permet és fer un caneló allargat. Diguem, en comptes de petitons...
Mira extra,
diríem. Exacte. Però que de vegades amb un potser ja fas. És clar. A dir, un, dos, per qui tingui més gana, i queda la presentació queda molt maca.
És que el
no?
problema perquè dels petits llarg... és que amb aquest tipus de farcit no et dona com
no,
per...
No, exacte, i costa, no? Perquè dius, bueno, ja has d'enrotllar. En canvi, la de lasanya és més llarga, pots fer el caneló allargat, i sí, n'hi ha unes, per exemple, que és amb pasta fresca, que és fantàstic, perquè allò sí que és rapidíssim, són molt més finetes, i és com quasi que et mengessis una crep, no? No hi ha la part aquesta més pesada d'una capa gruixuda de pasta. Per tant, vosaltres mateixos teniu totes les opcions de pastes que podeu utilitzar i amb totes seria bo això. Per exemple, una altra idea, la mateixa farsa, amb els galets de Nadal que us van quedar, aquells gegants, i que no hi ha manera perquè només els treus el dia que fas l'escudella i us n'han quedat, bulliu amb aigua i sal i els farciu amb aquesta farsa que hem fet, una mica de beixamel per sobre, gratinadet al forn, i també és una altra
opció. Canviem la forma.
Exacte, no, ja no són canelons, sinó galets de Nadal farcits. O sigui, cadascú aquí, imaginació al poder.
Molt bé.
Després ja, quan ja tenim totes les làmines, farcim i posem en una safata de forn o directament en els plats que servirem, posem una mica de beixamel per sobre i ho podem gratinar o bé al forn, o bé sabeu que hi ha aquests bufadors de cuina sí. no? que passes en un moment, poseu amb aquesta beixamel, poseu una mica més de formatge parmesà damunt, uns dauets de mantega perquè el parmesà sense mantega no fon, es crema, és a dir, necessita matèria grassa per fondre, i després passeu el bufador per sobre i ja està a punt per seure a taula i menjar. Si prepareu aquest plat amb antelació i dieu, no, jo és que ho faré la nit abans i ho deixaré a la nevera.
O un dia o dos dies
abans. Exacte, es pot fer perfectament, no hi ha cap problema, perquè fins i tot aquesta beixamel, com que és una falsa beixamel, no?, que és una barreja de formatge amb nata, la podem conservar perfectament a la nevera. I després l'únic que sí que haurem de fer en aquest cas és ja no utilitzar el bufador i escalfar-ho al forn. És a dir, tenir una estona, posar la beixamel i que es gratinin al forn i així agafarà temperatura tota la safata o tots els plats. I aquest
Quina
era el
gana.
Plat principal, els canelons, que Déu-n'hi-do, però ja veieu.
Jo els he provat, eh?
Sí.
Jo els
sí,
he provat.
Molt bé.
Sí.
Són bons.
Molt bons.
I les postres. Què ens passa amb les postres? Que normalment sempre...
Torrons.
Sí, els torrons, però de vegades es fan pesats, no? Depèn de com. Clar, si t'has de menjar el torró...
Quan ja has passat el primer dia festiu amb torrons...
Exacte, et fa il·lusió aquell dia, sí, però ja el Sant Esteve, bueno... Cap d'any ja, quan els acabes de treure pensant a veure si així se'ls acaben d'una vegada...
Però segur que tens alguna idea per aprofitar coses que ens han quedat.
Oi tant, i de fet, us porto una idea de menjar torró, de xixona o torró tou, ja sabeu que no es es pot dir Xixona si no és de Xixona i que li hem de dir Torrotó.
Sí, sí, denominació d'origen.
Exacte. Però d'una manera més lleugera, que no se'ns faci tan pesada, no? Perquè de vegades el torró de Xixona és allò de que embafa una mica, i més quan portes un àpat ja de punta a punta i estàs a punt de rebentar. Doncs el que us porto és un mousse de Xixona amb sorra de garrapinyades. Ha de ser una quantitat petita, o sigui,
un gotet
de tallat, sí. Sí, perquè ens fem una idea de la mida. De fet, la manera de presentar-ho, com vulgueu, però amb gotet de tallat queda la mar de mono. O sigui, queda molt i molt xulo, i després veus les dues capes, no? La de mousse de Xixona i la de la sorra de garrapinyada a sobre, i queda molt i molt maco. I què necessitem per fer-ho? 500 ml de nata per muntar, sobretot ha de ser 35% de matèria grassa. Ja sabeu que hi ha la de cuinar, que en diuen els supermercats de cuinar, i la de muntar. Doncs necessitem la de muntar perquè té la matèria grassa perquè ens munti aquesta nata. 200 grams de torró tou o de Xixona. Si no voleu que tingui tant de gust de torró, el podem reduir. És a dir, els grams... Exacte, com si us queda un taquito que dius deu fer uns 50 grams o uns 100, endavant, la podeu fer igual. Dos fulls de gelatina neutra, un grapat d'ametlla garrapinyada i una punteta de sal. I com ho comencem a fer, això? Posem en remull els fulls de gelatina en aigua freda uns minuts fins que s'estovin. Ja sabeu, bol, aigua freda, sobretot calenta, no, que es fon, aigua freda, fulles de gelatina dins, i ho deixem una estoneta i veureu que canviarà la textura i que després és com un paper mullat, no? De la nata per muntar, el que fem, que la tenim ben freda de la nevera, perquè és la condició perquè ens munti, si no ens hi podem estar anys i panys i de vegades no munta, ben freda, és la condició perquè munti bé. N'agafem una petita part en un bol, que aquesta sí que la posem a escalfar uns segons al microones, i quan està ja calentó o tebi, el que farem és agafar i dissolem a dins els fulls de gelatina que ja tenim estovats i ben escorreguts. Remenem bé, que quedi ben integrada la gelatina amb aquesta nata, reservem i deixem refredar a temperatura ambient, allà on vol, sobre del marbre, tranquil·lament. Mentre refreda, anem a muntar la nata. Repetim, amb més freda sigui millor. Ho podeu fer amb un robot de cuina, si en teniu, i si no, tranquil·lament amb unes varetes elèctriques. I si no teniu varetes elèctriques, santa paciència, i amb el batedor de mà
com
també.
Com tota la vida.
Exacte, vull dir, com s'ha fet sempre, però depèn del que tingueu, anireu més ràpid o santa paciència. Cap problema, però ho aconseguireu igual. Quan la mescla de nata i gelatina ja estigui freda, sobretot ens interessa que no cremi, però que estigui allò a temperatura ambient, la incorporem a la nata que ja hem muntat. I quan ja tenim la nata i ben integrat amb la gelatina, el que farem és, amb molt de compte, anar incorporant el torró de Xixona ratllat amb un ratllador, val? El anem incorporant a dins aquesta nata, i de mentre anar muntant, fins que ens quedi una nata de color Xixona i tot molt ben integrat, que no trobem trossets per aquí, trossets allà, no? Això, amb paciència i les varetes, veureu que es desfà i s'integra molt bé amb aquesta nata. Això ja ho tindrem a punt, i el que sí que haurem de fer és, jo recomano posar-ho en una màniga pastissera d'aquestes d'usar i tirar, de plàstic, que et venen avui en dia, com si fos una bossa de plàstic, però en forma de triangular, que després només talles la punta i et serveix per posar-ho on vulguis. Ho reserveu a la nevera, ho poseu en una màniga, si no teniu màniga, dins un bol tapat a la nevera, i ja ho servireu en els gotets amb cullerades, cap problema. Però la màniga us facilitarà la feina. Mentrestant tenim això, hem de preparar la sorra de garrapinyada. I, bueno, se'n tornem-hi, facilíssim. És a dir, si ja tenim les garrapinyades comprades, fetes, l'únic que hem de fer és, o bé, amb una mà de morter, picar-les bé, o amb un robot de cuina, res, és una tonteria, perquè amb una Thermomix són 3 segons, a velocitat 7, i ja tens la sorra de garrapinyada. Això ho reservem, i guardem algunes ametlles garrapinyades senceres, perquè la presentació quedarà maco.
Per decorar.
I com ho muntem? Doncs agafem el gotet de tallat, agafem el mousse de Xixona que tenim a la nevera amb la màniga i l'omplim, 3/4 parts, i a la part de dalt de tot hi afegim aquesta sorra de garrapinyada i la garrapinyada sencera damunt. I ja està. I després el que recomano és menjar-la amb la cullera, de dalt agafar cap avall, de dalt cap avall, i agafar la barreja de mousse de Xixona i de garrapinyada.
Com es fa el tiramisú, no?
Ah, exacte. Que agafi totes les capes, que no ens en descuidem cap. I a més, ja dic, la mida de tallat és ideal, perquè ja estem tips,
suficient.
I el punt aquest dolç et ve de gust, perquè ve molt de gust, però tampoc volem embafar. I després, doncs, millor que es quedin de vegades amb aquella gana de «Oh, que bo que era, me n'hagués menjat una quarta cullerada», que no pas a posar-los-hi un bol
i dir
«Ostres, és que no me'l puc acabar perquè n'hi havia molta quantitat».
Quina bona pinta, eh?
Bueno, és que ja tenim les festes a sobre. Vull dir que
ja
ens hem d'anar planificant.
Ja ho tens tot preparat?
Tinc alguna recepta pensada ja, sí, però de vegades és el dubte de dir, vale, d'aquestes quantes en faig, no? De 10 que tindria al cap de dir, ostres.
Però escolta'm una cosa, tu ets de les que t'agrada cada any fer coses noves?
Sí. Sí, sí, sempre intento innovar una mica, perquè a part també m'ho demanen a casa.
Per sorprendre també el personal, no?
També m'ho demanen, clar, perquè sí, cada... Clar, podria tenir un plat absolutament perfeccionat, no? Si ho fes cada any, però no, juguen amb el fet de, ostres, què ens farà aquest any?
Però segur que hi ha algun plat
no hi pressiona.
Que no, aquest no te'l saltes...
Home, de plats tradicionals, per exemple, l'escudella, no me la, o sigui, jo no me la perdono mai, però a casa tampoc, perquè jo crec que és un dels plats tradicionals catalans més increïbles i fantàstics que tenim, i que n'és d'una cuina de necessitat, i que d'aquí en n'és també la cuina d'aprofitament, de com aprofitem Sant Esteve, com aprofitava tota la carn d'olla de la nit de Nadal per fer-ne canelons. És a dir, la història de la nostra gastronomia és molt maca.
Uh-huh.
És molt maca i és trist, perquè moltes vegades n'hi és de la necessitat i de que havien de ser inventius per poder tirar endavant i ser originals i no menjar sempre el mateix de manera avorrida.
Molt bé, doncs Sílvia, un plaer, com sempre, que ens hagis acompanyat per compartir aquestes propostes que jo recomano que les aprofitin. Si més no, que provin de fer alguna d'aquestes receptes. Jo, la dels canelons,
ja
la vaig fer.
Molt bé.
I és una bona...
Realment,
és una bona proposta.
Un bon segon plat, un senyor segon plat.
Sí, senyora. Doncs res, que passis bones festes.
Igualment.
I que tinguis bona cuina.
Gràcies.
Que vagi molt bé. Adéu-siau, bon dia.